Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Els carrers més cèntrics de les principals ciutats del país són a aquesta hora un formiguer constant de lectors i vianants en una diada de Sant Jordi que està sent multitudinari i complint les previsions. Per tant, es preveu que avui es venguin 7 milions de roses i el gremi de llibreters espera superar la xifra rècord del 2023 amb gairebé 2 milions de llibres venuts. El govern espanyol aprova avui un pla per indemnitzar les víctimes de pederàstia de l'Església Catòlica. Es faran tots els casos, tant si hi ha col·laboració de l'Església com si se'n desentén. A més, es vol fer un acte públic de reconeixement de l'Estat espanyol als damnificats. Esquerra no refia de les crides a la unitat de l'independentisme que fa Junts i Pere Aragonès retreu al partit de Carles Puigdemont que parli d'unitat ara després de no haver-la posat en la pràctica durant la legislatura. Avui Laura Borràs ha dit que Junts investirà Aragonès si Esquerra queda per davant de Junts el 12 de maig. Els sindicats dels treballadors de les presons mantenen de moment les convocatòries de vaga per aquest divendres, que és el dia d'inici de la campanya a Catalunya, i pel dia 11 de maig, que és la jornada de reflexió. Si avui la Generalitat assumís mesures urgents de seguretat als centres, les desconvocarien. El Banc d'Espanya calcula que hi ha un dèficit de 600.000 habitatges a l'Estat espanyol i Barcelona és una de les zones afectades. Es deu sobretot a la falta de sòl per construir i també a l'auge del lloguer turístic que redueix l'oferta d'ús residencial. Desenes de detencions en alguns campus universitaris als Estats Units per les protestes pro-palestines que es van estenent. A Colòmbia fins i tot s'han cancel·lat les classes presencials. Mentrestant, a Israel s'ha detingut, castigat i investigat una professora universitària palestina amb un discurs molt crític. Almenys 5 ofegats al Canal de la Mànega quan intentaven arribar al Regne Unit, justament al Parlament Britànic, ha aprovat aquesta matinada el pla del govern de Rishi Sunak per deportar cap a Ruanda els demandants d'asil que hagin entrat de manera irregular al país. Detingut a Alemanya un ajudant d'un eurodiputat d'Alternativa per Alemanya sospitós de ser un espia xinès. La fiscalia l'acusa de recollir informació d'opositors xinesos i de passar documentació del Parlament Europeu a Pequín. El govern alemany considera molt greu la notícia que arriba l'endemà de la detenció de 3 presumptes espies xinesos més.
Catalunya Informació.
Títols d'esports.
El Barça es reunirà aquesta setmana amb Xavi Hernández per abordar la seva continuïtat a la banqueta. Xavi ja va avançar que no compliria l'any de contracte que li queda. La migcampista del femení, Aitana Bonmatí, guanya Premi Laureus. Joan Laporta no descarta demanar que repeteixi el clàssic de diumenge. President Blaugrana està convençut que l'arbitratge i les decisions del VAR els van perjudicar i demanen tenir totes les imatges del gol fantasma de Lamine Yamal. La federació ja ha dit que no ho han fet mai i que ara tampoc. I en handbol, el Barça amplia el contracte al lateral esquerre Carles Bogart fins al 2028 en bàsquet. Isaac Fernández, tècnic del Barça Sant Feliuenc femení, s'acomiada després de 6 temporades.
Tarda amb nuvolades i alguns ruixats puntuals entre la comarca de la Selva i el Camp de Tarragona. Pot seguir nevant feblement en alguns punts de l'Aran i l'Alt Pirineu. Ambient fresc o fred, tramuntant a l'Empordà i mestral a les Terres de l'Ebre.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Què tal? Bon dia. És la 1:04. Diada de Sant Jordi, mirant el cel. Tot i que estem necessitats de pluja, ningú vol que avui l'aigua deslueixi la festa de tots. La gent adora un 23 d'abril en dia laborable, poder escapar-se de la rutina diària, sigui feina o estudis, per passejar per les ciutats i pobles engalanats de llibres i roses. La gent segueix la tradició i en regala. Des d'abans de la Covid, que no teníem un Sant Jordi en dia laborable. Els llibreters i els editors fa setmanes que destinen totes les energies a fer un Sant Jordi de traca. Els escriptors ja perdran tota l'energia, així que vagin passant les hores anant de parada en parada signant els seus exemplars. Però tots plegats ho viuran amb la màxima intensitat. Avui fem un Catalunya al dia monogràfic que trepitjarà tots els racons del país. Des del centre de Barcelona fins al poble més petit del Baix Llobregat. des de Girona, Tarragona i Lleida fins a Balsareny, on avui estan d'enhorabona perquè obre una llibreria. Hem passat per Balaguer, on un il·lustre ciutadà, Josep Vallverdú, està celebrant el seu 80è Sant Jordi al carrer i, a més, amb una novel·la nova, una primera novel·la negra que publica, atenció, els seus 100 anys de vida. També anirem a Amposta, Olot, Mollerussa, al Pont de Suert. Sabrem com viu aquest Sant Jordi el darrer productor català de roses, a Santa Susanna, al Maresme, que demà baixa la persiana, i com celebren la diada en un gran hospital del país i quin és l'impacte mediambiental que suposen els 7 milions de roses, sobretot roses que venen de fora, que es vendran a casa nostra avui. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Imma Matas, la Marta Calduc, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs aquest Sant Jordi, si la meteorologia no ho esguerra cap a la tarda, serà de rècord. L'afluència als carrers de Barcelona, a la resta de capitals catalanes i a tots els municipis del país així ho fa preveure. Però també ho ha confirmat el secretari del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Marín, al matí de Catalunya Ràdio.
A les vendes les sabrem quan haguem venut, vaja, com un partit, però està anant molt bé. Diré un parell de coses. Les setmanes prèvies i els dies abans, les vendes de llibres i les vendes, l'afluència de gent a les llibreries i de llibres en català ha augmentat molt respecte a l'any passat, que va ser un any de rècord. Per tant, és de, i mireu com està, i és un dia feiner.
Hi ha, per tant, molts compradors previsors, però la majoria de la gent aprofita avui les parades als carrers per decidir quin llibre escullen. A la Superilla Literària de Barcelona, com confirmava Marín, el dispositiu estava enllestit des de la matinada.
Jo a les 3 de la matinada m'han dit tenim el marcatge, hi ha els generadors ecològics, la Guàrdia Urbana té els New Jerseys, la infraestructura està muntada. Llavors a les 6 m'han dit entren els llibreters. I a les 8 jo ja estic tranquil.
Ja pots anar a dormir, directe. Ja,
bueno, no, fins a les 12 de nit.
Dins d'aquesta Superilla, el Passeig de Gràcia és un dels eixos principals, amb molt d'ambient, des de primera hora i amb llargues cues, com per exemple les de l'escriptora Irene Solà. Montse Camps, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs aquesta hora moltíssima gent al Passeig de Gràcia amb estudiants, parelles, joves i grans, passejant amunt i avall, buscant el seu llibre i el seu autor davant l'oportunitat única de poder parlar amb ells de tu a tu. Entre aquests, Irene Solà, que porta sota el braç el seu Et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres, signant sense parar, i per ella la trobada amb els lectors és una cita molt important.
A veure, és una cosa molt única poder seure una estona i dedicar, no?, i que et dediquin uns minuts. Llavors, parlar individualment amb persones diferents, que cadascú ha llegit el llibre des de la seva pròpia experiència, des de la seva pròpia mirada. És una cosa que a mi m'interessa molt.
També hem vist llargues cues davant Maria Nicolau i el seu llibre Cremo, o Carmen Mola i Sonsoles Òniga. Entre ells, els editors, que també han posat parada, com Montse Serra, de la petita editorial Bibop.
És una experiència increïble. No tant per si venem més, si venem menys, sinó per la quantitat de gent que passa, la diversitat de comentaris que reps. És un gran aprenentatge. Espero que ens vagi bé i espero que li vagi bé a tothom.
I també una llarga cua, però en aquest cas de cotxets, amb pares que volien que Míriam Tirado els signés algun dels seus llibres, com L'èxit amb Dick Goa.
Mira, acaba de marxar un pare i m'ha dit et porto els llibres de la Goa perquè la meva filla està al col·le i no ha pogut venir, i t'he de donar les gràcies perquè s'ha enganxat a la lectura amb els teus llibres. I això és el millor que puc rebre, no?, de que els nens s'enganxin a la lectura.
Aquí, doncs, Marta, continua l'ambient, més fred que l'any passat, però res de pluja de moment.
Per cert, que el gremi avui no donarà, com passava altres vegades, la classificació dels més venuts al final de la jornada. Només els títols més sol·licitats, però sense cap ordre. En un altre indret de Barcelona, la Rambla també ha entrat a formar part de la Superilla aquest any i ha recuperat l'esplendor d'altres anys. La Montse Mas està l'encarregada de ramblejar tot el matí.
Bon dia, sí. La Rambla, bressol i símbol de la festa, aposta aquest any per recuperar la centralitat de la diada amb llibres, roses i estants d'entitats des de Canaletes fins a Santa Mònica. Pau Bosch, president dels Amics de la Rambla.
Normalment hi havia poc llibre, no? Eren normalment entitats polítiques o socials, i aquest any no, hi haurà llibre a tota la Rambla.
97 parades de llibres en total, entre les quals les dues de la llibreria La Central, que dirigeix Antonio Ramírez.
Sempre és un post una mica difícil per vendre, perquè hi ha massa acumulació de gent,
Però bueno, després de tota aquesta intenció de recuperar la Rambla, que és una cosa en la que nosaltres creiem molt necessari, doncs pues sí, hem d'apostar.
I ramblejant entre la multitud, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que qualifica aquesta diada d'extraordinària.
És un Sant Jordi excepcional, com preveiem. La veritat és que tothom tenia moltíssimes ganes de Sant Jordi. Per tant, amb sabates còmodes i a caminar, que això és el que toca avui.
Entre la gentada que passeja per la Rambla, avui molts escolars, com la Melanie, que està de gincana.
Una gincana on hem de posar diferents noms de llibres, llibreries, i aquesta és la primera vegada que jo surto per Sant Jordi.
I també, no només barcelonins com el José Luis, bibliotecari jubilat, sinó gent de comarques com la Gemma de Sant Esteve Sarrovires.
Bueno, hi ha una part que no m'agrada, que és perquè toca que la gent miri el Sant Jordi. Però suposo que per la lectura sí que fa.
Som d'un poble molt petit i al matí no fan gaire coses els pobles. I aquí a Barcelona pues, fan més coses.
I esclar, tractant-se de la Rambla, molts turistes, com el Tomàs de Bèlgica, que assisteix al fabulós espectacle que ofereix avui la ciutat.
Jo no coneixia gens la festa de Sant Jordi. És la primera vegada que la veig. És molt bonica, és sorprenent, els llibres, les flors, és magnífic.
Les flors, les llibres, c'est magnifique.
En definitiva, un Sant Jordi com il faut, aquí a la Rambla, i que de moment la pluja està respectant.
A Girona, satisfacció entre els llibreters i els floristes per haver tornat al centre de la ciutat després dels anys de pandèmia, quan les parades es van ubicar al Parc de la Devesa perquè era un espai més ampli, per tant més segur. Entre llibres, roses i entitats de tot tipus, hi ha avui unes 140 parades. Allà tenim la Núria Pereira. Bon dia, Núria.
Hola, què tal? Bon dia, Marta.
Paradistes i ciutadans en general agraeixen aquest caliu del centre, oi?
I tant, i tant. La plaça Catalunya d'aquí Girona permet tenir també un espai ampli que ja està força ple des de mig matí ja, tot i que fa fresca, eh? Hi ha un bon sol, però la temperatura ara ens marca 13 graus. I com us dèiem, aquesta bona ubicació s'espera que també porti bones vendes. Això ho sabrem més entrada a la tarda. Sentim com valoren aquest canvi, tornar al centre de Girona, els floristes i els llibreters.
Jo crec que és millor tornar al centre, perquè a la Copa hi ha molta pols, hi ha molt d'espai, però el centre sempre és més neuràlgic i és més tradicional, encara que sigui sense aigua.
Tota la setmana vam estar parlant amb gent de Girona, la gent de Girona està encantada de poder tornar a fer una festa de Sant Jordi al centre de la ciutat.
I entre els llibres que es comencen a comprar, es compren moltes roses, en veiem, però també hi ha alguns llibres, i hi ha una mica de tot. Escoltem què ens han dit els ciutadans.
Ara hem comprat aquest d'aquí, la visita de la Valentina. I tu quin m'has regalat?
Com es deia?
Un de en Carles Porta, de Crims.
Jo estava mirant de cuinar, perquè m'agrada molt cuinar, i el meu germà, que està per aquí, ell sempre li agrada molt els llibres d'història, històrics.
Ara estic mirant un per regalar, i és de la Garrotxa i les terres de les Gavarres, coses quotidianes.
Sí, és ficció i fantasia. És el que més m'agrada, és el que més consumeixo i ja està.
Sí, jo li he regalat el d'en Pla. I ell m'ha regalat el de Nando Jubany, de cuina.
Tot això aquí a la plaça de Catalunya, on hi ha les parades de llibreters i floristeries. Al Pont de Pedra hi ha també parades d'entitats. A la Rambla també continuen havent-hi més paradetes. I a la plaça del Bion es concentra la dels partits polítics. Tot molt organitzat aquest any. I tenint en compte aquí que estem a Girona i la bona temporada que està fent el Girona de futbol, avui la pregunta era obligada, eh? Us heu comprat algun dels llibres que s'han fet?
M'interessa que guanyi. Llibres és igual. L'interès és que realment estigui a primera i continuï pujant, no?
Els hem estat mirant, perquè som del Girona, però, bueno, de moment encara no. Però sí, sí. Hem mirat un que posava 100 raons per ser del Girona.
Jo és que soc més del Real Madrid. Aquí ja s'ha acabat la conversació, suposo.
Bueno, del Real Madrid. Hi ha gustos per tot, el dia de Sant Jordi també. Hi ha d'haver de tot. I com us dèiem, ja portem moltes hores de Sant Jordi, encara en queden moltes més. El dia que a Girona ha començat amb el tradicional esmorzar literari al Palau Solterra, que aquest any s'ha dedicat a l'escriptora empordanesa Montserrat Vayreda, que va morir l'any 2006, i ara en celebrem l'any del centenari del seu naixement per reivindicar aquesta figura, aquesta escriptora, aquest any també.
Gràcies, des de Girona. Núria, bon dia.
Bon dia.
A Tarragona, un any més, l'epicentre d'aquesta diada és la Rambla Nova. Més d'un centenar de parades omplen els trams entre la Font, el Centenari i el Balcó del Mediterrani. Els autors locals, entre els que més s'han demanat, i és que aquest any hi ha una quarantena de novetats vinculades al territori. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
A què diuen aquí compradors i llibreters?
Mira, doncs aquí somriure indissimulat per les bones perspectives que hi ha de vendes amb la gentada, que ara mateix està omplint la Rambla. Ho fa, de fet, des de primera hora del matí. I és que aquí el sol radiant de tot el matí ha fet oblidar una mica el fred de primera hora, que ha obligat a recuperar abrics i bufandes com mai havíem vist en un Sant Jordi. Ens explicava Andreu Pinyol, de la llibreria El Soterrani.
Ja fa molt de temps que ho portem preparant, vull dir, això fa un mes i mig que estem a tope ja preparant Sant Jordi, i avui a les 8 i poc ja teníem la parada en marxa i molt contents.
I amb les parades ja preparades, milers de persones i molts escolars, sobretot ara al matí, remenant entre les 137 parades que hi ha aquí a la Rambla.
Sí, novel·les, sí.
Res en concret. Miro, ja vaig comprar el dissabte alguns llibres i ara estic mirant a veure si n'agafo algun més per les meves filles.
Pues mira, estic buscant un llibre de cuina. És per una amiga que li agrada i dic, si li trobo, li compraria.
Oriol Piques, de la Capona, ens explicava que des de primera hora hi ha predilecció, sobretot, per alguna de les la quarantena de novetats que publiquen els autors locals, i també algun possible best-seller, com per exemple Ramon Gené.
Demanen molt temes locals. Al tenir, doncs, 20 signatures, doncs sí que ja comencen des de primera hora, i suposo que també, doncs, algun dels que ja despuntaven, com per exemple el Ramon Gené, amb el d'Història un piano, que aquest també ja ens l'han preguntat 400 vegades.
Ara moltíssima gent amb la rosa a la mà de les 19 parades de roses que hi ha també aquí a la Rambla, i amb tot plegat esperant que el d'enguany sigui el millor Sant Jordi dels últims anys.
Feia 5 anys entre pandèmia i que queien dissabte o diumenge, que no teníem aquesta sort. Normalment quan cau un cap de setmana la gent marxa. Aleshores aquest crec que pot ser el millor Sant Jordi dels últims 5 anys.
Aquí la jornada l'acabarem, com és costum, amb els castells. Les 4 colles locals faran a les 8 a tocar del Balcó del Mediterrani.
Gràcies, Manel Sastre. Bon dia, Tarragona.
Bon dia.
A Lleida, el Sant Jordi es viu amb les més propostes que mai, també d'autors i autores de Ponent. Mig centenar treu el llibre coincidint amb aquesta diada i durant tot el dia estan signant exemplars a les parades que hi ha a l'avinguda de Francesc Macià, on hi ha l'epicentre de la festa. En total, més de 180 parades esquitxen avui de llibres, roses i idees la capital del Segrià. Des de primera hora, quan està seguint l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta. Doncs sí, un Sant Jordi que es viu amb molta, molta intensitat també aquí a Lleida. La gent omple aquesta Rambla, que es consolida com a punt neuràlgic del Sant Jordi a Lleida. Ho és des de fa 4 anys, quan es va recuperar la diada després de la pandèmia. Abans estava una mica més dispers, i això tothom ho valora bastant bé. I aquí també és on es concentra l'activitat de signatura de llibres d'autors lleidatans, com deies. Hi ha uns quants títols que ja despunten, i un és el d'un debutant, Francesc Baena. Amb 51 anys presenta una paròdia de la novel·la negra, que ha titulat El caso de la almendra garrapiñada, que està ambientat de Lleida, i ens deia això.
No sé, em vaig posar per la pandèmia a escriure i vaig veure que jo estava agafant forma i que estava quedant bé, i, bueno, no sé, jo sóc el primer sorprès, ja et dic. Sempre m'havia agradat escriure, però mai havia escrit una novel·la ni m'havia pres en sèrio aquest tema. I ara, mira, estic supercontent, feliç.
I a l'altre costat de la taula hi hem trobat la Sònia, que esperava que li signés el llibre.
I vaig veure per Instagram la promoció i em va semblar interessant perquè era entre divertit, no?, i una mica de ficció, i el vaig comprar pel meu fill perquè és una mica la temàtica que amb ell li pot anar, el pot enganxar, que li costa una mica llegir, llavors pues, vaig pensar que pot estar molt bé, i després perquè me'l passi a mi.
I una altra autora lleidatana que presenta novetat i amb molta acceptació és Montse San Juan, amb La Nosa, una obra costumista que arrenca la postguerra, i per ella, evidentment, aquesta també és una jornada molt especial.
Jo sempre havia estat a l'altra part de les tauletes, no?, de les paradetes, i aleshores en el moment en què estàs al darrere, que tens aquesta interacció amb els lectors i tal, doncs és un dia diferent, i cada any és diferent, perquè els lectors són altres persones, les novel·les també, i sempre hi ha aquella novetat, no?
I un Sant Jordi que, com també han anat comentant els companys, ha començat molt fresc. Aquí a Lleida teníem 2 graus a primera hora, inusualment fred, podríem dir, però vaja, amb un sol radiant, i que una vegada més, doncs, es viu de forma massiva al carrer. Aquí no hi ha previsió de pluja a la tarda, i per cert, qui s'acosti a la Rambla de Ferran, que recordi que pot visitar també gratuïtament el nou Museu Morera, que se suma a aquesta diada de Sant Jordi amb una jornada de portes obertes ininterrompuda fins a les 6 de la tarda.
Doncs prenem nota. Gràcies, Estela, bon dia.
Bon dia.
Ara passen 5 minuts d'un quart de dues. Tothom es parla del temps que fa cada lloc, de la temperatura, que és més baixa que altres dies, i molta gent mira en el cel per si acaba caient aigua. Per tant, com ho tenim, Francesc Mauri?
L'ambient fred continua, evidentment en les primeres hores de la tarda no tan marcat com de matinada. Atenció a la possibilitat que repeteixin glaçades en zones agrícoles de l'interior, fins i tot un pèl més marcades que la matinada passada. Això seria la propera matinada. De moment aquesta tarda sol i núvols a gran part de Catalunya, neu cap a la Val d'Aran, feble intermitent, cota 700 metres, i la possibilitat de ruixats al litoral i prelitoral, comprès entre el Penedès i el Gironès, i la Selva es redueix. Els darrers mapes afluixen finalment la inestabilitat sense treure-la del tot, sense netejar del tot aquesta possibilitat. Ruixats locals, febles, dispersos. Els propers dies el temps insegur amb ruixats de tarda es pot mantenir, tret de demà dimecres.
Però esperem que res a veure amb el que va passar ahir en alguns indrets de Catalunya. De fet, avui alguns municipis del Tarragonès, per exemple, a Torredembarra i Altafulla, on hi va caure una intensa calamarsada, encara estan treballant per poder tornar a la normalitat. Clara Chavarría Domingo, durant la tempesta hi va haver gaires incidències?
Hola, Marta. Doncs els bombers van rebre una quarantena d'avisos. El municipi més afectat va ser Torredembarra, on aquest matí encara retirava gel d'alguns carrers, però la zona esportiva continua tancada. De fet, l'acumulació de gel és el que ha generat més mal de caps. Eduard Rovira és l'alcalde de Torredembarra.
L'avinguda Sant Jordi ha baixat recte cap al pàrquing de Manlleu i Flaquer, i avui que hi havia marcat, doncs han hagut de fer alguna neteja abans de poder instal·lar les parades perquè s'havia acumulat molt de gel.
Altafulla s'ha enfonsat la pèrcola d'un aparcament deixant alguns cotxes atrapats. A la zona marítima, la via Augusta continua tallada al trànsit per l'acumulació de gel, però en breu s'actuarà per obrir-la a la circulació. A banda d'això, la tempesta ha deixat paisatges inèdits que han inundat les xarxes, com la platja d'Altafulla completament emblanquinada.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Doncs ara ens traslladarem cap al passeig de Sant Joan de Barcelona perquè allà s'hi han instal·lat els creadors de còmic i des de mig matí hi ha més cues per aconseguir la firma dels autors preferits. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el José Antonio Rodríguez i la Valeria Obereda. Com estan les coses, Valeria? Bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs aquí al passeig de Sant Joan, on també hi fa força fresca, per cert, no hi passa segurament a aquesta hora tanta gent com al centre de la ciutat, però aquí les cues poden ser més llargues perquè les firmes als llibres sempre van acompanyades d'un dibuix. Tots els autors venen equipats amb retoladors i colors i poden estar fins a 5 minuts fent una dedicatòria. Entre els dibuixants que hem parlat hi ha Manel Fondavila, autor de Para ti que eres joven, que agraeix trobar-se amb els lectors.
Treballar fent tebeos és una feina bàsicament solitària i tens sempre aquests 3 o 4 moments a l'any on pots compartir amb gent i sentir alguna opinió, saber si el que vas emocionar i bàsicament conèixer amb qui estàs parlant.
I el Miguel Brieva, creador de Se busca un futuro posible en el que desear vivir, ve de Madrid y le encanta Sant Jordi.
No tenemos la suerte de tener esta tradición tan guay, ¿no? Pero bueno, es la oportunidad de encontrarse con los lectores y también con otros escritores, autores y tal, ¿no? Y vivir un poco la industria del libro así desde dentro, intensamente.
Entre els lectors hem parlat amb dues Clàudies, emocionades per aconseguir la dedicatòria i el dibuix de la seva autora preferida.
Vinc a veure la Laia López perquè és la meva il·lustradora preferida des de fa molt de temps i tinc moltes ganes de conèixer-la. Però m'he deixat el llibre a casa, espero que em pugui firmar o dibuixar-me alguna cosa.
Ens hi fa il·lusió tenir un dibuix fet per a l'autor i que sigui un original, és força guai.
I al passeig de Sant Joan, recordem-ho, territori còmic, el que et trobes de tant en tant és algú caracteritzat com el personatge que més li agrada.
Gràcies, Valeria. Bon dia.
Bon dia.
A Olot, aquest any hi ha més parades que mai. Són 90, entre roses i llibres, que omplen el passeig Firal, al centre de la ciutat. Allà hi tenim la Laia Claret. Laia, quins són els llibres que més es demanen aquí, a la capital de la Garrotxa?
Hola, bon dia. Doncs mira, hem estat tot el matí aquí al Firal i prenen molta força els llibres locals.
Tot el que surt de la Garrotxa ho compro.
Què ha comprat? Com es diu? Olot, República, Guerra Civil i Postguerra, sí, i la Garrotxa en blanc i negre, no?
Al moment aquests dos, i llavors ja tinc el parlar de la Garrotxa i tots els que surtin.
Són per vostè, entenc?
Sí, sí, sí.
De fet, això mateix ens ho ha corroborat Irene Bonet. Ella és propietària de la llibreria Drac, una referència a la comarca i que té una parada grossa aquí al Firal.
Hi ha un llibre local, que és el Parlar de la Garrotxa, que des que va sortir no hem parat de vendre'l i és una brutalitat. Un llibre també local que l'ha fet l'Arxiu Comarcal. El llibre és de fotos antigues d'Olot durant la República i la Guerra Civil i també està sent un llibre bastant venut.
El Parlar de la Garrotxa és una ampliació del llibre original que s'ha presentat aquest any. Recull 600 paraules i més de 200 expressions noves que no hi eren a la primera versió de fa 23 anys. Paraules com ara becos o torraina. Si voleu descobrir què volen dir, ja ho sabeu, us l'heu de comprar, el Parlar de la Garrotxa. Però, evidentment, a banda de llibres, avui també és un matí de roses, sobretot vermelles. Roses per regalar o per regalar-se?
8.
Per qui són 8 roses?
Per totes les dones de la meva família.
Per qui és aquesta rosa?
Per la meva mare.
L'has comprat aquí?
Sí.
Quants anys tens?
11.
D'on ets?
Ucraïna.
I estàs comprant una rosa?
Sí.
A qui la regalaràs?
Bueno, a mi nieta, a mi nuera, a mi yo mismo también necesito ser feliz un poco.
Aquest any aquí a Olot hi ha més parades que mai. Entre llibres i roses n'hi ha unes 90, quan habitualment n'hi havia una setantena. Així doncs, al Firal es va omplint cada vegada més de ciutadans remenant parades o gaudint del dia, que per ara és fred però assolellat. És cert que comencen a arribar alguns núvols, tot i que la previsió és que aquí no hi ha de ploure.
Ens traslladem a les Terres de l'Ebre. A Tortosa l'activitat ha estat centrada al nucli històric. La capital del Baix Ebre vol reivindicar aquest any el llegat del poeta Gerard Vergés en el desè aniversari de la seva mort. La ciutat ja treballa perquè se celebri l'any Vergés el 2031. I en Posta, el Montsià, té dos eixos principals, que són el carrer Major i la plaça de l'Ajuntament, on hi ha una vintena de parades, i entre ells, en Jordi Barranca.
Bon dia, Marta. Sí, aquí al sud, la veritat és que fa un dia molt assolellat. Això sí, una jaqueta o fins i tot diria jo un jersei no va gens malament perquè déu-n'hi-do el vent que bufa quan estàs a l'ombra. Durant tot el matí, el ritme d'afluència de persones ha estat constant, tant al carrer Major com a la plaça de l'Ajuntament d'aquí a Amposta. Ara ha baixat una mica per l'hora de dinar, com ja és habitual. Hem vist diverses escoles, també lectors, que buscaven llibres tant de psicologia, d'autoajuda, també de novel·la més local, alguns pels més petits a la casa, però ningú se li escapa, com dèiem, el bon moment que viuen els autors locals i la literatura brenca amb noms, entre d'altres, com els de Maria Climent o Marta Rojals. El Noel i l'Andrea són dos dels diversos llibreters que tenen parada aquí a la plaça de l'Ajuntament.
Aquí a les Terres de l'Ebre hi ha una bona salut literària, se publiquen moltes obres. Penso que, bueno, hi tenim autors ja que hi ha autores que reconegudes fora d'aquí també, vull dir que jo crec que estem en un bon moment.
Però la veritat és que sí que la gent, pues, últimament s'està interessant bastant en comprar més llibres d'aquí de per la zona, que no com si diguéssim d'autors estrangers. Per això nosaltres també ens hem centrat una mica en demanar més llibres de per aquí.
Entre els compradors també algunes reivindicacions.
Sí, és un dia màgic. És un dia molt, molt, molt especial. Jo crec que hauria de ser festiu, directament.
Comencem el Sant Jordi tants dies abans i es fa tantíssima propaganda i després ve la patrona, que són 4 o 5 dies més allà, i no hi ha ningú que hagi pensat d'encolomar els dos patrons i fer una setmana cultural catalana.
Mentrestant, a Tortosa, a banda de les parades habituals pel centre històric, avui també s'ha fet una ofrena floral en homenatge al poeta Gerard Vergés, mort ara fa 10 anys. Un acte que, a partir d'ara, han dit els responsables municipals, s'institucionalitzarà per donar el tret de sortir de la festa de Sant Jordi.
Catalunya és plural en moltes coses, amb el temps també. Hem vist vent, hem vist sol, hem vist núvols. I al Pirineu el que estan veient és un Sant Jordi emblanquinat, però ni la neu ni el fred han fet desistir la gent de sortir a buscar llibres i roses. Al Pont de Suert hi tenim el Pau Rovira. Com estarà el temps i l'ambient?
Hola, bon dia. Doncs la neu s'ha deixat veure aquest matí en alguns punts de muntanya, com per exemple la Vall d'Aran o la Vall d'Avui, i força gent ens ha explicat que no recordaven un dia de Sant Jordi tan fred. Aquí, però, ja hi estan acostumats i només el vent ha fet una mica la guitza a les paradetes. La pluja està respectant el dia i les temperatures, de moment, no estan frenant tant a la gent.
Vull dir, som al país del fred, no mos podem queixar, però, bueno, una mica de fresqueta, també.
Ara anirem a buscar coses per tapar-nos del fred.
Bueno, mira, així no es farà molt bé. El calor no es farà molt bé, avui.
Fa bastant de fred, però és igual. És un dia que és una festa de la cultura.
La diada és la diada. Faci el temps que faci, s'ha de sortir, s'ha de comprar el llibre i s'ha de comprar la rosa.
Aquí al Pont de Suert, la jornada destaca per les seves iniciatives solidàries, com per exemple les roses virtuals que ofereix la Creu Roja.
La campanya es basa en una web on proposem donatius molt petits d'un euro, tres euros, cinc euros, i tothom qui faci una aportació rebrà una rosa virtual amb el seu correu electrònic.
Però també s'han estat venent de tradicionals, amb iniciatives per part dels alumnes de grau mig de forestals per pagar-se una estada de formació al Pallars.
També cal dir que és un poble que vetlla molt per la canalla, és a dir, que els centres comercials no venen roses, en respecten que el centre educatiu ho fa, i això també s'agraeix moltíssim.
Bueno, per ara va molt bé i, bueno, molt contents d'estar aquí venent aquestes roses, ja que estem seguint una tradició.
Més o menys sobre unes 200 portem venudes. No? Anem a poc a poc i encara falten les hores clau.
Pel que fa als llibres, a més de les llibreries, les paradetes són dels alumnes de tercer d'ESO per pagar el seu viatge d'intercanvi a Menorca. El gruix de venda, però, s'espera cap a la tarda.
La gent no compra perquè no surt de casa, que fa molt fred.
Sí, tinc una nena petita, si algun conte a lo millor, i si no, doncs alguna novel·la.
El que més ha venut han sigut novel·les, però esperem que es vengui tot molt.
Cap a la Vall d'Aran, on s'han llevat amb una lleugera nevada i molt de fred, poc ambient de diada, però s'espera també que la cosa millori de cara a la tarda.
I lluny de la massificació de Barcelona, de les cues i les dificultats per consultar un llibre o passejar amb comoditat, els petits municipis de l'àrea metropolitana també celebren, esclar, el Sant Jordi. Avui el nostre corresponsal David Àngel ha anat fins a Castellví de Rosanes, que és el municipi més petit del Baix Llobregat, aproximadament a una mitja hora de la capital catalana. Té poc més de 2.000 habitants, cap llibreria ni floristeria i només una escola, oi, David?
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, és l'encarregada de trencar la rutina diària i fa anys que els alumnes de 6è de l'escola Mare de Déu de Montserrat munten l'únic punt del poble on per Sant Jordi es pot trobar algun llibre i alguna rosa. La Sara, l'adulta responsable de la parada, i la Júlia, alumna de 6è, viuen així aquesta jornada.
Res a veure. Ja veus, són quina hora? Les 11 del dematí i hi ha poca gent encara pel carrer. Bueno, és un poble molt petit. Normalment, un cop al mes ve una biblioteca mòbil. Llavors, des de l'escola sempre doncs, s'anima a que la canalla vagi a buscar els llibres.
Aquesta paradeta l'estem fent per al nostre final de curs, que per nosaltres és molt important perquè ja passem a l'institut i és algo que recordarem i n'hi haurà gent que ens separarem, que anirem a diferents instituts i és com un adeu, però no és un adeu.
En David, hem sentit els testimonis d'una banda del taulell, diguéssim, què en diuen des de l'altra banda?
Doncs ja saps que mai plou a gust de tothom. En Xavier, irònicament, troba que encara hi ha una gentada al carrer. I en Jordi, que té 88 anys i col·labora cedint la seva biblioteca. Ho trobes pacificat, avui, això?
Avui hi ha molta gent aquí fent cua i comprant llibres, fantàstic.
Som gairebé, potser una vintena de persones.
Una vintena de persones estan molt bé, estem molt bé.
El municipi realment és una concentració important.
Sí, home. Som capaços de posar-ne més de gent, eh? Però bueno, esperem una mica a la tarda, que potser s'animarà una miqueta la cosa, sí. Pots escollir molt bé, el que passa que també l'oferta és la que hi ha, també. Una mica vas al que hi ha, però bueno, és una mica de col·laboració també amb aquesta canalla.
Mira, ara li acabo d'oferir un mestre tot de llibres vells que jo tinc allà a casa, perquè jo aviam aniré d'aquest món i aquests llibres aniran al contenidor de la persona. Que triï els que ella vegi que poden servir i els hi dono per l'escola.
Setmanalment, el Biblioblus de la Diputació de Barcelona visita el municipi de Castellví de Rosanes per oferir préstec de llibres i fomentar la lectura.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ara són 2:45 de dues. Aquest matí de Sant Jordi també hem visitat un escriptor que, de fet, n'ha viscut molts de Sant Jordis. I en aquest cas, molts vol dir realment molts. Als seus 100 anys de vida, Josep Vallverdú publica una novel·la negra, un gènere gairebé inèdit per ell. I aquest matí el nostre company Pere Jean Álvarez ha anat fins a Balaguer per veure com viu aquest Sant Jordi.
Senyor Vallverdú, bon dia i bon Sant Jordi.
Igualment.
Són molts Sant Jordis, no?
Molts Sant Jordis, de pila.
Quants en recorda vostè? Des de quan?
En recordo doncs, uns 80 o així.
Déu-n'hi-do, no? Com porta el centenari?
Jo molt bé, perquè m'ha arribat a un punt que només compto els dies, jo.
Però vostè...
Demà serà demà, i demà passat, si arribo, serà demà passat.
Vostè continua en actiu, de fet, el veiem molt bé.
Això sí, jo estic cada dia i porto una vida regulada. Exercici, escriure, ferinots.
Com s'aconsegueix arribar amb aquesta vitalitat a aquesta edat?
Això és pura i pelada casualitat, com deia Josep Pla. Pura i pelada casualitat.
En tot cas, vostè, com deia, no para de treballar i aquest any Jordi treu una novel·la negra.
Sí, tinc una novel·la negra perquè ha sortit així, ha sortit d'aquest color. De fet, jo te volia explicar la transformació d'una persona que és una cosa en una altra cosa. Per tant, una persona, diguem-ne, de vida normal que acaba sent un captaire.
Com ha anat aquesta estrena de gènere?
No ho sé, ara veurem el resultat, perquè com que jo vaig fer una altra novel·la d'aquest estil fa 20 anys, potser, que ja passava a Grècia. Aquesta passa a Barcelona. No ho sé, perquè no practico aquest gènere, per consegüent no estic ni al corrent de com van aquestes coses. Sé la tècnica, perquè la tècnica d'una novel·la policíaca és fàcil, vull dir, és fàcil. Sempre hi ha un crim, sempre hi ha un segrest, sempre hi ha una cosa d'aquestes. I aleshores, coneixent la tècnica, doncs m'hi vaig posar. A més, jo he traduït moltes novel·les negres.
Diu que continua treballant. Té alguna cosa a sobre de la taula ja per futurs publicacions?
Sí, però tinc coses acabades, evidentment, que demanen sortir. Un dietari, un llibre de poemes, i ara estic fent un dietari, simplement un dietari. No sé què els diaris, ja.
Què li demana la gent que visqui el Sant Jordi? Quina seria la petició com a escriptor prolífic, centenari, en una diada tan especial pel país?
Doncs li diria que llegeixin, perquè llegint comença tot. Qualsevol problema de matemàtiques comença per la lectura. Aleshores, llegir conscientment i recordar que van anar a una escola i això que no ho oblidis mai.
Vostè, en el centenari, en la celebració dels Premis Vallverdú, va dir que el millor tresor era la salut. El veiem molt bé, que tingui molts anys.
Moltíssimes gràcies. I vosaltres igualment. I tothom.
Doncs després d'entrevistar Josep Vallverdú a Balaguer, en Pere Joan Albrecht se n'ha anat fins a Mollerussa, on durant tot el matí s'hi fa una marató de lectura amb què s'invoca, atenció, l'aigua i l'importància de preservar-la. Pere Joan, aquí em deies que és molt present en aquesta dia de l'aigua.
Bon dia de nou, Marta. Aquí, a la capital del Pla d'Urgell, fa ja 13 anys que per Sant Jordi s'hi fa una marató de lectura en veu alta. Aquest any, com no podia ser d'una altra manera, l'aigua és la protagonista. I és que durant tot el matí uns 150 escolars i mestres de centres educatius de Mollerussa passen per l'escenari muntat en una plaça cèntrica de la ciutat on llegeixen textos relacionats amb l'aigua. Sentim aquests alumnes de l'Institut La Salle.
Les onades del mar xoquen al cantar. Les onades del mar brillen al mirar. Les onades del mar t'il·luminen al passar. Les aigües del mar et fan brillar. Les aigües del mar et buiden del mal passar.
Aigua, no sé com viu tu, compta amigo. Ja que aquí m'has ajudat a visualitzar el món gegantí amb uns altres ulls.
Una gota d'aigua pot caure en un riu i ser la beguda d'una gazela perduda. Però això es diu que l'aigua és vida. I quan falta l'estiu tothom la crida. Aquest és un dels motius pels quals l'hem de preservar, perquè l'aigua és la vida material.
Que no la dosifiques. Hem de raonar, perquè això ens pot salvar. Has de tenir cura de llacs i rius, per molts i grans motius.
L'aigua la definim com vida, vida que ens ajudarà en obrir els ulls i gaudir d'un món, un món que en un futur morirà. Morirà de pena, que després ens penedirem.
La celebració seguirà a partir de les 6 de la tarda aquí també amb l'espectacle familiar als músics de Bremen a càrrec de la companyia lleidatana Ship Shop, una ciutat on viuen aquest Sant Jordi ben abrigats, fa fresca, tot i que hi llueix el sol.
A Balsareny, a la comarca del Bages, es viu amb entusiasme l'obertura fa pocs dies d'una llibreria. És l'única que hi ha com a tal, es diu La Tempesta, i neix també com a espai cultural i de dinamització del municipi que té poc més de 3.000 habitants. Nadia Dell, molt ambient aquí?
Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, la veritat és que sí, el matí ha estat un no parar dins i fora de la llibreria amb veïns, amics, escriptors. Penseu que aquí les paradetes de llibres per Sant Jordi sempre han escassejat força. Per això estan tan il·lusionats els veïns a tenir-ne.
I en el cas de la cultura,
cultura com els llibres, doncs quasi sempre estem habituats a haver d'anar a Manresa, i ara esperem que amb aquest espai doncs hi hagi molta més tria i més varietat per triar.
Si volíem buscar literatura abans de l'era Amazon, per dir alguna cosa, doncs havíem d'anar a Manresa o anar a Bas a buscar llibres o a comprar llibres o a Sallent, però aquí a Balsany no teníem res que s'assemblés a el que tenim ara amb la tempesta.
M'encanta remenar llibres i mirar i comprar llibres, sóc molt, molt, molt fan. M'agrada llegir, m'agrada fullejar, i sí, és un dia preciós.
Un dia molt intens i emocionant per la Núria Gómez, la responsable de la llibreria, que ens explica per què li ha posat el nom de la tempesta.
Fa clara referència a l'obra de Shakespeare. Vinc del món del teatre i, bueno, vaig pensar que tindria tot el sentit del món si el nom feia referència a alguna cosa del teatre. I, a més, el concepte de la tempesta m'agrada perquè una tempesta és un element transformador, que sacseja, que remou, no? Al final és l'objectiu de la cultura, és que ens remogui.
Però no és només una llibreria, també és una cafeteria i un espai cultural per donar veu al talent local, concerts, exposicions i tallers. I entre els autors que han passat per la tempesta, ens quedem amb la coordinadora de Psicologia d'Altaia, la Yolanda Martínez, per parlar d'un llibre col·lectiu i solidari fet des de l'àrea de salut mental de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on es lliguen emocions i cuina, amb la participació de 29 cuiners de renom, des de Ferran Adrià a Ada Parellada o els Germans Roca.
La ira està il·lustrada, el capítol de la ira, amb una recepta que s'ha de prendre molt calenta. O, per exemple, l'emoció de la vergonya són uns bunyols on el bacallà s'amaga dins del bunyol. Hi ha un capítol que parla sobre el diàleg intern, no? De com donem voltes i voltes als nostres pensaments, i és un plat fet amb minipímer, que gira molt, que dona voltes.
Es titula Cuinant les nostres emocions a foc lent, i els beneficis que s'obtinguin aniran per un programa de mecenatge de salut mental d'Altaia per la recerca i la millora de l'atenció d'aquest servei. Això és tot de moment des de Balsareny.
Cinc minuts i arribarem a 2:45. Deixem l'ambient del Sant Jordi i els llibres, però parlem de l'ambient del Sant Jordi i les roses. Ara el nostre recorregut s'atura al Maresme, perquè és d'aquí d'on són les úniques roses que aquesta diada de Sant Jordi són de quilòmetre zero. Roses catalanes de Can Pons, de Santa Susana. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens, doncs, una de les poques roses made in Catalonia, oi?
I tant, preciosa, vermella, fa olor, res a envejar qualsevol de les que arriben en avió. Hem començat el dia anant a veure en Joan de Can Pons, els darrers productors de roses d'aquí. Ens vol fer aquest aclariment. Tindrem roses seves encara uns 6 o 7 anys més.
Continuarem, el que passa hi ha alguns titulars que sembla que el titular és que s'han acabat, ja estan. Nosaltres, a veure, ara en aquest moment tenim 7.000 metres, enrencarem algun, perquè tenim tres hivernacles diferents, i no tornarem a plantar rosers. A veure, fa 30 anys aquí, al 40, hi havia més de 50 hectàrees de rosers. I el roser era tot d'aquí, en venia una mica de França, en venia una mica d'Holanda, Canàries, fa 30 i pico d'anys en venia d'aires, d'Equador a Colòmbia. No crec ni que n'higuessin.
I tot seguit hem vingut fins al centre del poble. Aquí hi ha tranquil·litat, a diferència de la part que toca el mar, que ja és plena de turistes. Fa un dia espectacular aquí al Maresme. Hem vingut fins a la papereria Nogueres, on tenen les roses de Can Pons, com ens explica la Carme.
Cada any gairebé que fem curt, i tenim claríssim que mentre ells hi siguin, nosaltres sempre, tot el que pugui ser, roses incloses, evidentment, de quilòmetre zero. Haurem comprat unes 150-200. El poble és petit i hi ha molts llocs que en venen, encara que siguin d'una altra banda, que venen de fora. Les estem venent a 3 euros. Una cosa així, que a més se suposa que és una celebració molt maca catalana nostra, anar a buscar les roses a Colòmbia o on te sigui, bueno, ens sembla com una mica desastre. Locals i com més a prop possible.
I al caliu d'una papereria com les d'abans, fantàstica, hem anat coneixent els veïns que s'acosten a buscar, com cada any, la rosa de quilòmetre zero. Com ha fet la Maria Pilar?
Considero que si es pot consumir productes de proximitat i de la terra, millor que millor. Anem a la carnisseria del poble, que jo, com abans, intento fer el que feia ma mare. Cada dia planifico què faré per dinar i ho vaig a comprar. I si pot ser, en botigues properes, doncs també he vingut aquí a agafar els llibres i les roses, evidentment.
En aquest punt, aprofitem per reivindicar-nos. Les roses, les maduixes i els pèsols del Maresme.
Tu diràs. Gràcies, Marta. Doncs els 7 milions de roses que es vendran avui per Sant Jordi, ja vegem que les de Catalunya són poquetes, tenen un impacte en emissions de CO2 equivalent a fer circular durant un any prop d'un miler de cotxes. Les que provenen dels Països Baixos són les que surten més cares per al medi ambient, tot i que a l'hora de pagar no ho noteu vosaltres a les butxaques. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
Com s'ha calculat aquest impacte?
Doncs ho ha fet la consultora ambiental Inèdit. Ells han fet els números de l'empremta de carboni que generen els fertilitzants, l'escalfament dels hivernacles i el transport de les roses que hem encarregat per aquest Sant Jordi, que bàsicament provenen de Colòmbia, l'Equador i els Països Baixos, perquè de producció local, com ja us hem explicat aquests dies, només ens queda una empresa al Maresme. La conclusió és que l'empremta de carboni de totes aquestes flors serà d'unes 4.000 tones de diòxid de carboni. L'impacte més alt el tenen les roses provinents dels Països Baixos, perquè es gasta molta energia per escalfar els hivernacles. Són uns 2 quilos de CO2 per cada rosa, 10 vegades més que les que es planten a l'Equador o a Colòmbia. Ara bé, malgrat aquestes diferències, els preus no varien gaire, com ens comenta Jordi Oliver, un dels autors de l'estudi.
Encara ara, en la majoria de sectors, emetre CO2 és gratuït, no hi ha un cost associat en aquestes emissions, i per tant no repercuteix en el preu. I el consumidor, per tant, no rep aquest missatge de l'increment de cost ambiental que té produir una rosa en un lloc o un altre.
A Montserrat, l'empremta ambiental de Sant Jordi també passa pels residus que generem amb els embolcalls de roses i llibres.
Exacte, sabem que no són pocs, però ningú no s'ha entretingut a quantificar-los. De totes maneres, des de Resero, Laia Carulla, una de les seves directores, ens dona consells del que podem fer com a consumidors per reduir-ho.
En el cas dels llibres, doncs, lògicament podem anar també, igual que quan anem a fer una compra al dia a dia, doncs podem portar la nostra bossa de casa i allà anar-hi omplint amb tots els llibres que comprem. I en el cas de les roses, doncs, ara n'hi ha moltes que van acompanyades d'un embolcall de plàstic. I aquest, doncs, és un moment també en què podem, igual que intentem evitar els plàstics en altres productes, doncs amb la rosa de Sant Jordi també la podem evitar.
Carulla recomana triar les roses que s'emboliquin en materials naturals o en paper i evitar de totes les que portin plàstic.
Ara que són 2:45, també hem volgut saber com celebra un Sant Jordi un gran hospital com el de Sant Pau per als pacients ingressats que no poden passejar avui pels carrers. A banda de parades de llibres, al vestíbul de l'hospital també han convidat autors com Martí Gironell o Tania Juste, que han llegit fragments de llibres acompanyats del quartet de corda de Jordi Savall a la planta d'oncologia. Anem doncs cap a l'Hospital de Sant Pau, Mònica Mas.
Bon dia. Amb el lema "La lectura cura", l'hospital ha volgut acostar la diada de Sant Jordi als pacients i els seus familiars. L'autor Martí Gironell ha llegit fragments del llibre "Veus de paper" de Carlota Benet i ha firmat el seu últim títol infantil, "El talp", a malalts i familiars.
M'han vingut moltes persones que precisament venien a comprar un llibre per algú que està ingressat aquí, valorant i entenent que un llibre no només pot fer companyia, sinó que pot ajudar a incentivar un estat d'ànim per encarar una futura i ràpida recuperació, no?
El neuropsicòleg de Sant Pau, Saúl Martínez Horta, autor del llibre "Dónde están las llaves", destaca la importància de la lectura per millorar algunes malalties del cervell.
El millor que li podem oferir en un cervell és reptes, és estímul, és música i, per descomptat, lectura.
I a la planta d'oncologia, una zona especialment delicada de qualsevol hospital, l'autora Tania Juste ha llegit als pacients amb càncer un fragment del ball d'Irene Nemirovsky, acompanyada del quartet de corda dirigit per Jordi Savall, que han tocat dues peces de Mozart. La Carme Ortega, que està ingressada aquí per un càncer, ha agraït molt aquest petit Sant Jordi a l'hospital.
Estic aquí aquests dies ingressada i llavors m'he trobat fantàstic poder venir aquí i gaudir una mica de l'alegria del dia, no? Tots ens ha quedat ganes de veure com acaba la cosa, no? Un detall molt maco i diferent dels demés dies, i a més ens han regalat les roses, o sigui que ha estat molt bé.
I a pediatria també s'han repartit roses i llibres i es fan tallers pels més petits.
I tanquem tota l'actualitat sobre Sant Jordi amb una reclamació coincident amb la Diada de Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Reclamen a les editorials que publiquin més llibres de lectura fàcil. Per la seva banda, l'ONCE demana poder convertir més novel·les i bestsellers en audiollibres o en llibres en braille. Barcelona, Marriera.
Bon dia. Hi ha persones que en dies com avui els costa i molt trobar un llibre que puguin entendre. Així ens ho explicava en Roger Vilaseca, una persona amb discapacitat intel·lectual.
La lectura fàcil va molt bé pel col·lectiu de la discapacitat, en què costi molta gent llegir. Hi ha gent que encara ens costa molt més, però que també han de poder entendre els llibres. I a mi m'han d'anar els llibres, les novel·les normals, me les han d'estar llegint els meus pares.
Per això, des de DINCAT, l'associació que aplega tot el sector de la discapacitat intel·lectual, demanen més llibres adaptats, ja que actualment només representen el 0,45% dels títols que hi ha a les biblioteques catalanes. Sentim la Juliana, tècnica tècnica d'accessibilitat de DINCAT.
Segons l'Associació de Lectura Fàcil, un 30% de la població té dificultat per llegir. O sigui, té dificultat de comprensió de textos. No és poca la gent que té dificultats per llegir. És un mercat molt gran que es podria aprofitar també per les editorials.
A la Rambla avui també es poden trobar llibres en braille, en relleu i audiollibres. Tot i que la ONCE té un catàleg amb més de 80.000 títols, encara costa trobar novel·les i bestsellers. Claudio Muñoz és el director tècnic del Servei Bibliogràfic de la ONCE.
A nosotros ahora lo que nos interesa más es que las editoriales nos puedan facilitar los PDFs y poder tener también libros leídos ya por lectores. De hecho, nosotros, todos los libros, todas las novelas que se necesitan, todos los tenemos en 30 días, los tenemos ya hechos, grabados.
Els audiollibres estan en alça, ja que cada vegada més persones tenen baixa visió.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
I algú pot preguntar, ha passat alguna altra cosa al marge de Sant Jordi? Poques, però algunes sí, com que el comitè d'empresa de Freixenet demana que la direcció de la companyia elaboradora de cava retiri l'ERTO per força major que va presentar ahir, que afecta 616 treballadors. També li reclama que s'assegui a negociar amb els representants dels empleats. Ara, el govern té fins dilluns per decidir si accepta aquest ERTO que l'empresa ha demanat per l'extrema sequera que afecta greument la vinya. A Montse Gené Ribà, has parlat amb els treballadors, què diuen?
El comitè d'empresa rebutja aquest ERTO per força major i fa una triple petició. En primer lloc, el Consell Regulador del Cava perquè flexibilitzi les normes i si aquí no hi ha raïm per falta d'aigua es pugui treure d'algun lloc. Antoni Domínguez, de Comissions Obreres, president del Comitè d'Empresa.
Que vingui d'on calgui, però que es compensi al pagès que té aquesta merma aquí i que sigui primer agafant-lo d'aquí, primer lo nostre. Però és un drama que no hi hagi producte per ficar les ampolles.
En segon lloc, demanar a la Generalitat, que és qui ha d'acceptar o no l'ERTO, que pensi això.
L'ERTO del Covid no es menjava l'atur convencional. Ara els ERTOs, des de que va passar el Covid, mengen de l'atur. Si una persona d'aquí a un temps va a l'atur, aquest temps que ha estat d'ERTO té menys per patiment d'aquest ERTO que va tenir un temps endarrere.
I en tercer lloc, a la mateixa empresa, Freixenet, perquè el sou que cobrin a partir de l'1 de maig, treballant menys hores, es vegi compensat.
Que l'empresa complementi la diferència en estar a l'atur els dies que estem al salari real de l'empresa, perquè el treballador no pateixi a la seva nòmina la minva d'aquesta situació.
L'ERTO afecta tota la plantilla de Freixenet i de Segura Viudes, 615 persones, no a Comercial Grup Freixenet. Per cert, que l'empresa ha explicat que planteja l'ERTO com una reducció de la jornada laboral d'entre el 20 i el 50%. El govern central ha dit que reunirà amb Freixenet i amb la DEOCAVA per analitzar com poden recuperar la normalitat el més aviat possible. El que ens diuen des de la DEOCAVA és que la setmana passada justament ja van prendre tres mesures flexibilitzadores i que per ara no n'hi ha previstes més.
I un projecte finançat per la Unió Europea pretén desenvolupar eines perquè l'aranès i quatre llengües amenaçades més puguin perviure en un futur. I estan implicades tres universitats i socis independents de fins a sis països especialitzats en lingüística, innovació tecnològica, recerca artística i organitzacions juvenils. Sofia Cabanes, en quines llengües s'ha fixat aquest projecte?
Bon dia, Marta. Doncs d'entrada, com ja hem apuntat, l'aranès, però també llengües tan desconegudes per a molts de nosaltres com són la romanès, el seto, el còrnic i el croat de Burgenland. El Rise Up, com s'anomena este projecte, vol potenciar comunitats lingüístiques en perill d'extinció amb aplicacions de l'àmbit digital que servisquen per mantenir els parlants i captar-ne de nous. Jenny Brown és la cap de projectes de la Youth of European Nationalities.
The main aim is that we will develop.
L'objectiu principal que té Rise Up és desenvolupar un conjunt digital d'eines que ajudin i donin suport a cadascuna de les cinc comunitats lingüístiques per aprendre l'idioma, per mantenir-lo i també per fer que l'aprenentatge sigui divertit per als joves, específicament.
El model educatiu aranès, segons els especialistes implicats en el Rise Up, pot esdevenir un exemple per a altres comunitats lingüístiques amenaçades. Així ho subratlla la lingüista Eva Epler de la Universitat de Roehampton.
The education system in Val d'Aran is...
El sistema educatiu de la Vall d'Aran és un dels millors sistemes educatius trilingües d'Europa, si no del món. La resta de comunitats lingüístiques ja han manifestat el seu interès a conèixer el sistema educatiu de la Vall d'Aran.
Education system in Val d'Aran.
El projecte Rise Up té una duració de 3 anys i presentarà resultats a inicis del 2026.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Aitana, bon matí. Continua col·leccionant premis, guardons i reconeixements a escala internacional. La migcampista del Barça va recollir ahir el Premi Laureus com a millor esportista mundial del 2023. Montserrat, bon dia.
Bon dia. És el primer cop que una futbolista guanya aquest guardó en la categoria femenina. En la masculina només l'ha guanyat Leo Messi, l'última a l'anterior edició. Per saber la dimensió del Premi, bon matí ha superat les altres 5 nominades, que són les atletes Faith Kipyegon, Xerica Jackson i Shakari Richardson, a més de l'esquiadora Micaela Shiffrin i la tenista Iga Swiatek. La migcampista del Mollet rebia el premi així.
Guanyar aquest premi és especial, bàsicament, perquè no estem parlant només de termes futbolístics, sinó que englobem tot el món de l'esport, i l'esport és molt gran, no? I igual que l'he guanyat jo, òbviament el podria haver guanyat qualsevol altre esportista.
Sí, doncs Aitana, bon matí, de Sant Pere de Ribes, que a més de guanyar la Lliga i la Champions amb el Barça i el Mundial amb la selecció espanyola, va aconseguir l'any passat la pilota d'or al Debes FIFA, entre altres distincions. La imatge d'Aitana serà segurament una de les que es veurà a l'exterior de l'avió Airbus A320 de Vueling, que s'ha convertit en aerolínia oficial del Barça femení. És un avió que acompanyarà les jugadores en els seus viatges i també operarà les rutes de Vueling per tot Europa. Els Barça es converteix, doncs, en el primer equip de futbol femení europeu amb la seva imatge projectada en un avió de línia regular.
El Barça masculí, mentrestant, no es conformen amb el gol anul·lat a Lamine Yamal diumenge al Clàssic del Bernabéu.
El club vol totes les imatges d'aquesta jugada perquè estan convençuts que la pilota va entrar a la porteria de l'Unin. Tenien fins a les dues d'avui per presentar la petició i ja ho han fet. El club vol esgotar la via esportiva, sabent que la federació ja ha dit que mai ha donat totes les imatges d'una jugada a un club i que ara tampoc ho faran. Si la via esportiva no va endavant, el Barça acudirà a la justícia ordinària i fins i tot no descarten demanar que es repeteixi el Clàssic de diumenge. Ho explica Joan Laporta, president blaugrana.
En cas de confirmar-se que va ser un gol legal, com així pensem, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit tal i com ha passat en un encontre d'àmbit europeu per error del VAR.
És una setmana en què el Barça es reunirà amb Xavi Hernández per analitzar si hi ha possibilitats que es mantingui el contracte d'un any que li queda al tècnic blaugrana. L'entrenador terrassenc ja va dir que plegaria a final de temporada. Podria continuar sempre que hi hagi un projecte esportiu competitiu de cara a la pròxima temporada.
A l'Espanyol avui, jornada centrada en la Diada de Sant Jordi, monestant amb la presència de jugadors i directius.
Com ara el director esportiu blanquiblau, Fran Garagarza, que ha parlat Barcelona. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia, un Fran Garagarza que ha fet autocrític en relació a l'últim partit de l'Espanyol contra l'Andorra, on la primera part és molt dolenta, tot i que diu que ara cal passar pàgina. Són optimistes de cara al tram final de la temporada, on caldrà, diu, que els jugadors facin un pas endavant pel que fa a la convicció. Tots els partits explicats seran de màxima tensió i hi haurà la possibilitat, creu, fins a l'últim dia de l'ascens directe. Ara bé, apel·la a mantenir sobretot els nervis.
Si logramos hacer de la calma una virtud, los que estamos dentro hablo, obviamente, será un punto más, será un punto más, y eso es importante, ¿no? Porque ahora sí hay un mensaje que yo sí me atrevo a decir, que el público está muy de nuestra mano, muy de nuestra mano. Nos ayudó muchísimo en Andorra cuando realmente no hicimos méritos, y eso nos da mucha fuerza.
Avui a l'estand de l'Espanyol a la Rambla Catalunya, en cantonada amb el carrer Mallorca, jugadors com Sergi Gómez, Joan García o Keita Balde signaven llibres en relació a l'Espanyol a tots els aficionats.
Pendents avui també de la Champions masculina de waterpolo, l'Atleti Barceloneta ha de guanyar 2/4 a la piscina del Brescia per no complicar-se l'accés als quarts de final. Unai Aguirre és el porter de l'Atlètic.
Serà un partit molt complicat. Ells jugant amb el factor que tenen molta confiança. Van guanyar la Copa Itàlia al Reco la setmana passada, ser un equip molt inferior. I res, és un equip que juga molt físic, juga en waterpolo límit, i res, nosaltres ens hem d'implantar el nostre joc i no deixar que que ells implantin el seu i res més.
En handbol, el Barça ha ampliat el contracte del lateral esquerre Jonathan Karlsbogaard per 3 temporades més fins al 2028. En bàsquet, Isaac Fernández, tècnic del Barça Sant Feliuenc femení, s'acomiada de l'equip després de 6 temporades. I a la Lliga de Futbol Sala, Barça-Cartagena, partit avançat avui de la 29a jornada. Els blaugranes líders reben el 6è classificat amb la novetat de Pito, ja amb l'Alta Mèdica.
No t'ho pots perdre.
I de sobte tot sonrisa, alegries i la pena. Doncs avui la proposta és que si podeu sortir al carrer, que intenteu trobar un moment per passejar i regalar llibres i roses. A tot el país, com ja hem explicat, l'ambient és de ganes de festa i els que poden, doncs, busqueu un forat per viure aquest Sant Jordi. Si sou a Barcelona i teniu ganes de música en directe, doncs podeu passar per l'antiga fàbrica d'Am, on se celebra el Sant Jordi musical, amb actuacions ara a les dues, justament dels que escolteu, els Figa Flowers, però durant tota la tarda hi passaran també Lil Dami, Blau Mood, Xeri Maresté o l'Exau Eufòrica Scorpio, entre d'altres. Sigui com sigui, bon Sant Jordi. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.